l'Infovespre.
Bona tarda, és divendres 2 de març del 2018. La secció local de l'Assemblea Nacional Catalana encoratja els calellencs a mantenir-se ferms en la defensa del camí cap a la República. Us ho expliquem a continuació. Avancem primer continguts en titulars. Us parlem Jordi Terme. Bona tarda.
Bona tarda.
I jo mateix, Andrea Medina. Comencem. El portaveu de Calella per la independència, Xavier Pons Domènech, ha passat avui pel programa La Ciutat, on ha instat els ciutadans a no acceptar com a normals els dèficits democràtics que diu tenir l'estat espanyol.
Pons Domènech també s'ha alineat en favor de la investidura de Jordi Sánchez, l'expresident de l'ANC i número 2 de Junts per Catalunya. En presó preventiva des de fa més de 4 mesos, l'Assemblea celebrarà el 17 de març eleccions per assolir la nova direcció de l'entitat.
Francisco León és l'home que aquest matí, com ahir, estava davant les portes d'entrada de l'Ajuntament de Calella, en un cantó de la plaça, portant una bandera espanyola. Una presència que ahir ens sorprenia i que avui ha fet que baixéssim a plaça a preguntar què vol expressar amb aquesta acció.
León ha dit que reivindica la presència de la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament, on sí hi ha la senyera. Diu que està defensant el seu dret constitucional a estar representat per aquest símbol a l'edifici consistorial.
L'Escola Pia celebra aquest diumenge una jornada de portes obertes amb la voluntat de mostrar als pares el dia a dia dels nens a l'escola.
El director pedagògic del centre ha explicat que pretén fer de les portes obertes una gran festa amb tallers i activitats per les famílies i pels nens.
5 alumnes de l'Institut Bisbe Sivilla han participat en la Lliga de Debat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Una de les professores que els va acompanyar, Gisant Silva, ha destacat el bon paper dels estudiants, tot i ser la primera vegada que hi participaven.
El ple municipal de Sant Pol de Mar ha aprovat el conveni de col·laboració amb l'Oficina Local d'Habitatge de Calella.
D'aquesta manera, els veïns de Sant Pol no hauran de desplaçar-se a Mataró per gaudir del servei. En parlarem amb l'alcaldessa de Sant Pol, Montserrat Garrido.
I el director de l'Associació Cor i Orquestra Simfònica Harmonia de Calella ha participat avui en una taula rodona a l'Institut del Teatre.
Òpera més enllà del Liceu és el tema de debat entre els directors de festivals i actes relacionats amb el món líric. De Prius ha reivindicat l'òpera també a nivell local.
I com cada divendres farem un repàs a l'agenda esportiva i cultural del cap de setmana. El portaveu de Calella per la independència crida a no normalitzar la situació d'excepcionalitat i de repressió que diu imposa l'estat espanyol i a mantenir-se ferms en el camí cap a la República. Xavier Pons Domènech admet que potser s'ha pecat d'innocència a l'hora d'avaluar fins on seria capaç d'arribar l'estat per frenar el procés i el referèndum i lamenta que es tiressin endavant sense el coixí de les infraestructures. En una entrevista al programa La Ciutat, qui va ser l'impulsor de la iniciària consulta popular del 2015, ha dit que aposta per la presidència de Jordi Sánchez.
I assegura que impedir la seva investidura posaria encara més al descobert la vulneració dels drets i llibertats dins l'estat espanyol. Afirma que no hi ha separació de poders. En aquest sentit, Pons Domènech envia un missatge de no acceptar com a normal aquesta situació.
Jo sí, el veig de president. És que jo ara aposto per això també. És una persona que no ha fet res, no s'ha demostrat el contrari, està en presó preventiva i que té uns drets com qualsevol altra persona que està a peu de carrer. Els mateixos drets i que, a més, ha estat escollida pels ciutadans de Catalunya.
Pons Domènech no ha esquivat les responsabilitats que diu té el sector independentista, especialment els partits polítics i de govern, per la deriva en la que ha entrat el procés, especialment quan els suports internacionals i les infraestructures necessàries per fer efectiva la República.
Que no hi ha infraestructures? D'acord, no hi són, perquè nosaltres, jo era un d'ells, que quan vam anar l'1 d'octubre ens pensàvem que teníem el pla B, el pla C, el pla D,
sí.
I hem vist
que no
hi havia res de tot això. I que vam ser innocents perquè no ens pensàvem doncs, que la repressió de l'estat espanyol seria la que va ser. I que podria haver sigut pitjor si haguéssim seguit endavant. Podria haver sigut molt pitjor, perquè sí que se sap que hi havia exèrcit preparat a les fronteres.
Sí.
Sí que se sap, vull dir, això, inclús que hi havia algunes fragates a les illes preparades ja, legionarios, doncs a dins, doncs que si al cop de telèfon doncs podien venir cap aquí, no? Vull dir, l'estat espanyol va perdre una batalla, que és la de l'1 d'octubre.
I ha assegurat que la principal conseqüència de la repressió i la violència de l'1 d'octubre és que hi ha una gran majoria de catalans que viuen sempre emocionalment desvinculats de l'Estat.
Ens han perdut com a poble. Ells ja saben que ens han perdut com a poble. El govern espanyol sap que ha perdut una part molt important de la majoria del poble de Catalunya. Per això tenen el 155 instaurat aquí Per tant, nosaltres és que no podem fer cap pas enrere. Al contrari, hem de tirar endavant i hem d'instaurar aquesta república.
Xavier Pons Domènech, un dels líders del procés independentista que Calella des dels seus inicis, ha encoratjat els veïns a no defallir en el camí cap a la república i a defensar-la, tornant a les mobilitzacions cíviques i pacífiques. La pròxima serà l'11 de març a Barcelona per exigir un acord de govern entre les forces republicanes. El portaveu de l'ANC, Calella per la Independència, ha valorat la necessitat de renovar la direcció de l'entitat.
Encara hem de veure les candidatures, no s'han fet públiques, però bé, crec que les renovacions dins de l'Assemblea sempre són bones perquè donen un caire doncs, nou, aires nous, que bé, hi ha molta gent al darrere que té ganes de treballar. Jo què faré? Doncs jo ja fa temps, com sabeu, doncs, vaig retirar de primera línia i bueno, jo seguiré treballant a nivell personal i a nivell de grup i estaré allà sempre on em demanin.
Com a portaveu?
Sí, el que faci falta, el que faci falta.
Avui, per segon dia consecutiu, Francisco León s'ha estat unes hores davant l'edifici de l'Ajuntament brandant una bandera espanyola que porta penjada d'un pal. Aquest calellenc reclama així que es col·loqui el pal que diu li pertoca al balcó principal on hi uneix la senyera. Diu que repetirà aquest acte de protesta fins que ho aconsegueixi i en aquest sentit dirigeix la seva petició a l'alcaldessa Montserrat Candini.
I ha explicat a Ràdio Calella Televisió que hi ha gent que se li adreça per donar-li suport.
Yo lo único que pido, que yo que pago mis impuestos aquí en Calella, en el ayuntamiento, se respete mi bandera. O sea, yo hablo con la Guardia Civil y entonces me han dicho que yo estoy en mi derecho por constitucional y democráticamente, como pone ahí, que pone democracia, ¿me entiendes? Yo estoy en mi derecho de defender lo que es mío. Cada vez que paso por aquí veo que no está en mi bandera y me siento humillado. Es humillación y eso es lo que no permito yo. A mí que pongan esteladas, que pongan la bandera catalana, que pongan lo que quieran, pero también que tengan dignidad con mi bandera.
Francisco León ha dit que fa aquest acte per reivindicar la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament perquè en té el dret.
Sí. El domingo no, el domingo lo voy a hacer como de sí, pero el sábado sí, porque van a venir gente y me van a apoyar.
Demà dissabte vindrà gent. Ha convocat vostè a gent perquè l'acompanyin?
No, la gente que pasa por aquí me dice, ¿vas a estar mañana? Sí, bueno, pues yo vengo y te apoyaré.
Escoltàvem Francisco León com assegurava que diumenge no vindria, però sí que vindrà demà dissabte, amb més gent que li donarà suport.
Els veïns de la plaça de l'Ajuntament expliquen que la seva presència genera simplement sorpresa i curiositat entre els que hi passegen.
I aquesta nit, al voltant de 11:15, un home ha trencat els vidres del bar Caprisi, situat al carrer Sant Joan, a Pedrades. El propietari del local ha assegurat que no coneix l'autor dels fets.
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat una patrulla dels Mossos d'Esquadra i dues de la policia local.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Aquest cap de setmana comença les jornades de portes obertes dels centres educatius de Calella. El primer és l'Escola Pia, seran diumenge d'11:15 a 2:15 del migdia i el centre ha preparat una gran festa per pares, mares i nens.
Manel Ortiz, director pedagògic del Centre d'Infantil i Primària, ha explicat que volen mostrar als pares com és el dia a dia de l'escola i per això els professors han preparat tallers.
Aquest diumenge, a partir de les 11 del matí, obrirem les portes de l'escola i el que volem és que aquest any sigui una festa. És unes portes obertes a l'escola, però volem que sigui una festa per tota aquella gent doncs, que vulgui venir a veure i conèixer l'escola. A part d'uns tallers doncs, que funcionaran durant tota la jornada, com poden ser uns inflables al pati, taller de pintar cares als nens, un circuit de psicomotricitat doncs, hi haurà al gimnàs, hi haurà també un pica-pica. A més, durant la jornada aquesta hi haurà una sèrie de franges horàries a les que hi haurà uns tallers.
Ortiz també ha explicat quins són els tallers que es desenvoluparan.
Un taller serà l'educació emocional, per part de la Cristina Santos. Un altre taller serà un conte en anglès per part de la Marta Comas i en Quim. Un altre taller serà un taller creatiu, de l'Adi Moreno. I un altre taller serà un conte contes de la Sílvia Serra. Aquests tallers es faran durant 4 franges horàries i a cada franja horària se'n faran 3. El que esperem és que els pares, doncs, a tard de voltar per l'escola, ens coneixin millor, ens preguntin i vegin el funcionament de l'escola, vagin amb aquests tallers perquè han estat dissenyats especialment, doncs, pels nens i nenes, doncs, d'aquestes edats.
Ortiz ha indicat que el Departament d'Ensenyament encara no ha publicat el decret en el que es detalla com serà la preinscripció de l'any vinent.
I més qüestions. 5 alumnes de l'Institut Bisbe Sivilla han intervingut en la Lliga de Debat organitzada per la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta de la primera vegada que el centre educatiu assisteix a aquest tipus de lligues. Els estudiants de primer i segon de batxillerat van realitzar 2 debats, però no van aconseguir passar a la següent fase.
La professora de Filosofia de l'Institut, Jean Silva, és la que va acompanyar i guiar els alumnes durant tot el procés. Ha destacat la gran implicació dels alumnes i ha afirmat que van aconseguir un gran resultat tenint en compte que era la primera vegada que hi participaven.
Molt bé, per ser la primera vegada que hi hem participat, estàvem molt, molt implicats, van donar-ho tot i ho van fer molt, molt bé. Tot i que no van passar a la següent fase, per això, per ser la primera vegada i no una mica així de novatos, va anar molt bé, molt bé. Van preparar molt bé, teníem rivals molt difícils que ja porten temps participant a la Lliga, però tot i així va ser una molt bona experiència.
Silva ha explicat que van realitzar petits debats a classe per tal de seleccionar els candidats, però que els alumnes que finalment van assistir s'hi van presentar de forma voluntària.
Va ser entre voluntari i, bueno, justament els que ja van voler fer-ho de manera voluntària ja són els que tenen una dinàmica de debat bona. Són molt participatius, es preparen molt, molt els arguments. De fet, per poder-lo seleccionar també els hi vaig fer durant unes setmanes que es preparessin uns... Fèiem uns minis debats a classe. Bueno, va ser casualitat que aquells que es van presentar donaven el perfil. Tot i que teníem 2 alumnes més que van quedar fora per això, justament perquè no podíem participar-ne més, perquè ja els tenim en compte de cara a l'any vinent.
El tema de la Lliga de Debat d'aquesta edició han sigut els límits de l'humor.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
7:42, el ple municipal de Sant Pol de Mar ha aprovat el conveni de col·laboració amb l'oficina local d'habitatge de Calella.
D'aquesta manera, els veïns de Sant Pol no hauran de desplaçar-se a Mataró per gaudir del servei.
Aquest matí hem tingut l'ocasió de parlar-ne amb l'alcaldessa de Sant Pol, una entrevista que us oferim a continuació. L'alcaldessa de Sant Pol, Montserrat Garrido, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A l'últim ple municipal d'aquí de Sant Pol es va aprovar el conveni de col·laboració amb l'Oficina Local d'Habitatge de Calella. En què consistirà aquesta col·laboració?
Bueno, doncs aquesta col·laboració consisteix precisament en que aquesta oficina que es va inaugurar a Calella, que si ho aneu a veure veureu que en el rètol de fora del carrer doncs hi posa Calella i Sant Pol, doncs es pugui donar un servei a major nombre d'habitants de l'àrea i a més doncs que, per exemple, els de Sant Pol, que som els que en sortim una mica més beneficiats, diríem, en el sentit de que la gent de Sant Pol no se n'ha d'anar a Mataró, a l'oficina de Mataró. Pot venir directament a l'oficina de Calella, doncs que és molt més a la vora, i a més, vull dir que per la gent de Sant Pol venir a Calella doncs és com anar una mica més amunt de casa.
De quins són els serveis que poden gaudir els ciutadans de Sant Pol aquí a l'oficina local d'habitatge?
Els serveis doncs són exactament els mateixos que tenen els de Calella. Doncs és la informació i l'assessorament amb totes les matèries relacionades amb l'habitatge, amb el desplegament de la llei del dret a l'habitatge, amb les línies d'ajuts del pla i dret a l'habitatge, poder fer el registre d'entrada de les sol·licituds relatives a programes i a les línies d'ajuts que gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, tota la documentació que has de presentar, vull dir que ho pots fer-ho aquí a l'oficina. Allà doncs, també poden comprovar i revisar la documentació, el trasllat de sol·licituds el fan ells mateixos cap a l'oficina de cap a l'Agència d'Habitatge de Catalunya, assessorament, atenció ciutadana amb l'àmbit d'inscripcions al registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial, tot el que és relacionat també amb el deute hipotecari i altres problemàtiques que es generen per les pèrdues dels habitatges, gestió sol·licitud de cèdules d'habitabilitat, vull dir, hi ha moltíssimes, moltíssimes coses que poden fer que des d'aquí, Sant Pol, doncs, per el nostre número de població que tenim, doncs no podem tenir una oficina in situ ni personal contractat. Llavors ens és doncs molt més avantatjós per nosaltres, i m'imagino doncs que a Calella també els hi va bé, doncs participar amb les despeses doncs amb aquest conveni.
Aquest acord ja es va començar en el moment que es va, com vostè deia, que es va fer, que es va crear aquesta oficina.
Sí,
ara s'ha signat
sí. El
conveni, per
això
tant.
Això vam començar el 2016 i, bueno, s'ha materialitzat el conveni doncs ara, però vull dir que aquest conveni es recull tot lo del 2017 i el 2018 i ara doncs ja estarem en borra, com si diguéssim, eh? Perquè sempre doncs aquests tipus de documents doncs s'ha de mirar que estiguin molt ben fets jurídicament i ara doncs ja ho tenim doncs bé, ho tenim molt bé.
Per tant, aquest any i mig que ha estat ja funcionant aquesta col·laboració, tot i que encara no s'havia signat el conveni, ha anat en la bona direcció?
Evidentment. El que no et puc dir és el número exacte de persones que s'han pogut atendre, però sí, vull dir, des de serveis socials, que és on es gestiona també des de Sant Pau, o es redirecciona la gent, o des d'aquí mateix de la UAC, de l'Ajuntament, quan venen per temes d'habitatge. Es redireccionen doncs cap a l'oficina de Calella.
Aquest no és la primera relació que es té, la col·laboració que es té entre l'Ajuntament de Calella, l'Ajuntament de Sant Pol, s'entenen més, per tant...
No, en tenim més de convenis amb l'Ajuntament de Calella.
Per tant, és un... Dos municipis que tenen una gran relació entre ells.
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que hi ha una gran relació i, a més, molta col·laboració entre els dos ajuntaments.
Es té previst algun... Sí, digui.
No, dic que, doncs, que va molt bé això, perquè, ostres, poder ampliar serveis, poder tenir més coneixement amb informació d'altres productes o altres coses que cada ajuntament les té individualment, però que Calella, ser més gran, doncs, té més experiència en segons quines coses, i la veritat és que va molt bé aquesta ajuda doncs, amb aquest assessorament extra, diríem, que no entra dins dels convenis que puguem tenir, sinó per la bona relació que hi ha entre els dos ajuntaments.
Es té prevista alguna nova col·laboració en algun altre àmbit?
Doncs ara havíem buscat amb el Club de la Feina, però bueno, Calella encara no el té format, aquest Club de la Feina, perquè des d'aquí doncs, també volem i hem buscat doncs, a veure amb qui podríem fer-lo, perquè com a ajuntament petit és complicat a vegades donar segons quins serveis als vilatans, i el que fem des d'aquí doncs, és de mirar amb ajuntaments més grans poder gaudir doncs, de l'experiència, de l'expertesa d'aquests ajuntaments amb els seus tècnics i poder-hi conveniar doncs, qualsevol cosa que puguem estar interessats els dos ajuntaments.
I seria aquest de cara a la feina, a l'ocupació?
Bueno, aquest del Club de la Feina, de moment Calella no el té, que és estrany perquè precisament... Calella és un dels ajuntaments punters amb un seguit de coses que teniu vosaltres. I aquest segurament que el faríem, o estem treballant amb l'Ajuntament de Canet de Mar, que sí que el té, aquest Club de la Feina.
Doncs Montserrat Garrido, alcaldessa de Sant Pol, moltíssimes gràcies per explicar aquesta relació entre els dos ajuntaments.
A vosaltres.
Gràcies.
Que tingueu un bon dia.
facebook.com/Ràdio Calella twitter@RadioCalellaTV
11 minuts i seran les 8. El jutge ordena presó sense fiança per Jordi Magentí pel doble crim del pantà de Susqueda.
El jutjat d'instrucció número 2 de Santa Coloma de Farners ha ordenat presó provisional comunicada i sense fiança per Jordi Magentí, l'acusat del doble crim del pantà de Susqueda. El jutge ha acordat presó provisional per entendre que hi havia evident risc de fuga, possibilitat de reiteració delictiva i destrucció de proves. El cas continua encara sota secret de sumari. Ahir, Magentí va comparèixer al jutjat de Santa Coloma de Farners, on es va declarar innocent de la mort dels dos joves del Maresme. L'acusat només va contestar les preguntes de la seva defensa i, després, el jutge va ordenar una reconstrucció al lloc dels fets. Magentí es va negar a col·laborar-hi seguint el consell del seu advocat i només va sortir del cotxe dels Mossos per fumar. Des de la defensa de l'acusat han assegurat que l'home encara padeix trastorn ansiós depressiu que el tribunal li va reconèixer fa 18 anys quan va ser jutjat per l'assassinat de la seva exdona.
El seu fill ha estat desvinculat de l'homicidi al jutjat número 2 de Santa Coloma, el qual porta el cas, el manté sota secret de sumari i es divideix en dues parts, una pel doble homicidi i una altra per drogues. És el fill de Magentí, de 28 anys, qui està acusat per tràfic de drogues i a qui el mateix tribunal va deixar ahir en llibertat amb càrrecs després d'acollir-se al seu dret a no declarar. Fonts properes al cas han explicat als mitjans de comunicació que s'investiga el jove a causa de la seva vinculació amb una plantació de marihuana a la zona del pantà de Susqueda. I més qüestions, els Mossos d'Esquadra investiguen un cas d'abusos sexuals a una nena de 14 anys a un institut de Mataró, que ha estat víctima d'abusos sexuals per part de dos companys de classe. Els fets van passar el divendres i han estat denunciats als Mossos d'Esquadra.
Els dos agressors haurien aprofitat que no hi havia cap professor durant un canvi de classe per grapejar una companya davant la resta de nois de l'aula. L'institut on va tenir lloc els fets ho ha confirmat i ha anunciat l'expulsió del cautelar dels dos alumnes. Un dels alumnes ha estat expulsat un mes, fins al 6 d'abril. L'altre, el que hauria tingut un paper secundari, ha estat expulsat 5 dies. Fonts del centre han informat que s'ha obert un expedient a l'alumne més conflictiu que podria fins i tot acabar amb la seva expulsió definitiva.
57.9 FM. No és el mateix frenar que frenar. Per això vine ara al servei postvent de Peugeot a revisar els teus frens. I amb el Pack Economy tindràs un 50% de descompte amb les pastilles de fre davanteres. Frenes o frenes? Servei postvent de Peugeot. Keep the emotion. Peugeot Pineda Autotaller Soler. Ens trobaràs al carrer Garbí 134 al peu de la Nacional 2 a Pineda de Mar. I també al telèfon 93 767 1784 i a la web autotallersoler.com. El seu servei Peugeot a l'Alt Maresme.
Les millors solucions per tot tipus de construccions i reformes les trobaràs a Big Mat Claramunt. Disposem de materials en estoc i el disseny de reconegudes marques de prestigi. Big Mat Claramunt, durant 4 generacions oferint materials de qualitat, servei professional i preus competitius. I a més, assessorament especialitzat amb una visió actual dels nous materials per fer realitat la casa dels teus somnis. Big Mat Claramunt, a la Riera Capaspre, Calella, 93 769 0634. Big Mat Claramunt, més de 85 anys al vostre servei.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El director de l'Associació Cor i Orquestra Simfònica Harmonia ha participat en una taula rodona que ha organitzat l'Institut del Teatre titulada Òpera més enllà del Liceu. De Prius ha compartit l'experiència de la temporada lírica de Calella amb la resta de ponents, directors de festivals lírics i orquestres simfòniques.
De Prius ha reivindicat la presència de l'òpera a més de punts de Catalunya, a més llocs per excel·lència al Gran Teatre del Liceu a Barcelona. Ha subratllat el llarg recorregut que té la música lírica a Calella.
No s'ha de deixar de fer òpera al Liceu, ni molt menys, al contrari, se n'hauria de fer encara molt més, però a punts concrets del territori català, que per desgràcia són molt poquets, doncs també estem lluitant per fer una temporada lírica i poder oferir i apropar l'òpera i la lírica en general a tot el públic, no? I és una miqueta, doncs, això, aquesta reivindicació de dir, escolta, a Calella també fem òpera des de fa molts anys que ens estem treballant gràcies a l'Associació per l'Orquestra Simfònica Harmonia, gràcies sobretot també a l'Ajuntament de Calella.
Enguany, la temporada lírica de Calella arriba a la seva 7a edició. De Prius encara no ha avançat gaires detalls, però ha remarcat la gran rebuda del públic que té cada any i l'alt nivell de cantants de l'orquestra. També ha demanat més finançament perquè assegura que el pressupost és massa just i cada vegada és més difícil tirar endavant.
Com a positiu, a destacar sempre la gran rebuda de públic que tenim, que ens segueix gran quantitat de públic en tots els concerts, en tots els diferents formats que fem i que se n'està parlant i molt a fora de la ciutat. També valorem, doncs, que en qualitat estem cada cop, doncs, oferint més qualitat en tot, amb el nivell de cantants que portem, amb la pròpia orquestra, que també és una cosa a destacar. Com a negatiu destacaríem el baix pressupost que disposem, tant el nostre propi, perquè és difícil aconseguir finançament propi, com l'aportació de l'Ajuntament, del qual estem agraïdíssims, però que clar, que és un pressupost ajustat.
A la taula rodona han participat també ponents importants com el director d'Òpera Eivissa, el director d'escena d'Amics de l'Òpera de Sabadell o la fundadora d'Andorra Lírica. El grup Cacaiba presenta Full Monty al concurs de teatre amateur. És l'adaptació teatral de la famosa pel·lícula anglesa The Full Monty, que es va estrenar fa 20 anys i va guanyar un Òscar per la seva banda sonora. Una comèdia amb bones dosis de denúncia sobre els fets que ha tingut la revolució tecnològica en la indústria i especialment el sector de la metal·lúrgia predominat a Yorkshire, on viuen els protagonistes de la història. Es queden a l'atur i se les empesquen per trobar una altra via per subsistir i mantenir les seves famílies.
En Gath, un dels treballadors afectats, pot perdre el dret a viure amb el seu fill si no paga la pensió i això el condueix a una situació desesperada que fa que ideï organitzar un espectacle de bois amb els seus amics. La companyia sabadellenca Cacaibà farà reviure aquest diumenge a l'Orfeó aquesta història que combina la lluita i contra l'adversitat, tendresa i sentit de l'humor. Vicenç Peig l'ha adaptat i en dirigeix l'obra. La representació serà aquest diumenge a 6:45 de la tarda. Entrades a la venda a taquilla el mateix dia entre la 1 i les 2 del migdia i una hora abans de la funció.
Hora de conèixer l'agenda esportiva del cap de setmana. En futbol, el Calella disputarà la primera final per assolir la permanència.
Segon partit de Jordi Cantano a la banqueta del Calella, on ha arribat amb el propòsit de fer que l'equip salvi la categoria. Afronta aquest tram final de temporada com a mínim a 36 punts. Tres primers es disputaran aquest dissabte a 6:45 de la tarda al camp del Cabrils.
La Unió Esportiva amb el Calella jugarà contra el Cabrils, un partit molt complicat.
Els de Salva Puig porten tres derrotes seguides i intentaran trencar aquesta ratxa per seguir lluitant per estar a la zona alta de la classificació. Aquest partit es jugarà al Pavelló Municipal el diumenge a partir de les 6:10.
El Club Bàsquet Calella, després de la derrota en el derbi contra el Pineda, jugarà dissabte 6:45 a la pista del Ripoll.
Els de Paco García intentaran mantenir el bon joc demostrat en aquestes últimes jornades. Pel que fa a les noies del bàsquet, disputaran a Calella el seu partit contra el Vilablareig diumenge a 6:45 de la tarda. Les jugadores d'Àlex Moral volen passar pàgina a les darreres derrotes, sobretot la de la setmana passada a la pista de l'equip del CUE de la Lliga, el Vilassar de Dalt.
I ara és l'hora de conèixer la previsió meteorològica.
Meti Polit us ofereix el temps.
Abans, però, despedim el nostre company Jordi Terme. Fins dilluns.
Fins dilluns.
Quim Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. El protagonista d'avui, el vent, que ha bufat amb intensitat forta aquesta darrera matinada, després al llarg del matí ja s'ha anat afablint i aquesta tarda, a més, va girant cap a sud-oest, alhora que serà com a molt moderat aquest vent aquí a la costa maresmenca. La situació marítima continua molt alterada, tot i que també de mica en mica va millorant el seu estat, i al llarg d'aquest cap de setmana, en general, esperem força bonança. Aquest vespre, primeres hores de la nit, sobretot cap a entre les 10, 11, 12, esperem que pugui tornar a ploure aquí al Maresme de forma minsa, poc important. De cara a demà, predomini del sol durant tot el dia, ambient molt suau al migdia, màximes que podrien fregar els 18 o 19 graus al centre de la jornada i amb vent que continuarà bufant bàsicament de l'oest-sud-oest, amb una situació marítima encara molt alterada perquè continuarà la mar de fons, principalment. Diumenge, al matí, sol, a la tarda, possibilitat altre cop d'algunes precipitacions de caràcter feble i poc importants, això sí, a qualsevol punt de la comarca, amb unes temperatures que diumenge es mantindran sense canvis.
Neti Polit us ha ofert el temps.
Neti Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Neti Polit.
Why do birds... I acabem recordant, com sempre, la farmàcia de Guàrdia. Aquesta nit serà la farmàcia Castells, aquí a Calella. Escoltem Close to You, perquè tal dia com avui, de l'any 1950, neix Karen Carpenter, la veu del duo The Carpenters. Amb ella ens despedim fins dilluns. Recordeu que poden seguir atents a tota la informació local al 107.9 de la FM, també a radiocalella.cat i a les nostres xarxes socials. Que passin molt bon cap de setmana.